Ràdio Estel. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat. De diumenge a divendres a les 6 del matí et despertem amb el millor jazz. L'Albada, l'espai de Ràdio Estel pensat perquè comencis el dia a ritme dels millors compositors i intèrprets de jazz de tots els temps. De diumenge a divendres, a partir de les 6 del matí, l'Albada. Matins de jazz a Ràdio Estel. Com cada estiu, arriben les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia a Montserrat. En aquesta edició, els directors seran Esteve Costa del 27 de juliol a l'1 d'agost, Mercè Cano del 3 al 8 d'agost i Lluís Vilamajor del 17 al 22 d'agost. A totes les trobades, la ponència La música litúrgica en un temps de represa, 100 anys de moviment litúrgic, a càrrec de mossèn Jaume Gené. Allotjament a l'hostatgeria del monestir. La trobada general serà els dies 24 i 25 d'octubre a Castelldefels. Inscripcions fins al 3 de juliol. Més informació al 93-877-7766 i a trobadescan@abadiamontserrat.net. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel Principat, on comentem les lectures de la missa de cada diumenge, com vostès saben. Avui ho farem concretament de les del diumenge 12, que és el que litúrgicament parlant correspon. Són ja amb nosaltres els tres tertulians amb qui conversarem durant aquests 30 minuts de programa de què disposem per esbrinar el missatge de la paraula de Déu contingut en aquestes lectures. Tot seguit, els presentem els tertulians. Ramona Valls, doctora en Filosofia i Lletres i en Teologia i professora de la Universitat de Barcelona. Hola, benvinguda de nou.
Déu vos guard.
Mossèn Josep Font, llicenciat en Teologia Fonamental i Teologia Espiritual, és rector d'Àger, Vilallobent i Meranges, a la Cerdanya, i vicepresident de Mambre i Nova Humanitas. Què tal?
Molt bé, gràcies a Déu.
Contents també de tornar-lo a tenir aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I Josep Montoya és casat, pare de família, diaca del Bisbat d'Urgell i responsable pastoral de les parròquies de la Vall Fosca, al Pallars Jussà. Què tal?
Content de tornar a estar amb vosaltres.
I nosaltres també, de que vinguin a fer la feina.
Ens agrada.
Recordem, doncs, que als controls hi ha l'Àlex Salsina, presentant i conduint el programa, Maria Marín, qui us parla. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 12 de durant l'any és del llibre de Job i del capítol 38.
El Senyor, des de la tempesta, digué a Job:
qui posava les portes que limiten la mar quan naixia plena d'insolència i jo la vestia amb les boires i li donava pel bosquet les nuvolades? Jo vaig retallar les seves vores i la vaig tancar amb portes i barrots tot dient-li: fins aquí et permeto de venir, no més enllà. Atura la insolència de les teves zones.
Som al final del llibre de Job i, després d'un llarg silenci, ara Déu parla i respon finalment a Job. I ho fa no per a justificar, entre cometes, el tracte que ha donat a Job, sinó per a dissuadir-lo de tot intent de buscar explicacions. Aquest llibre de Job tanta gent i té problemes, eh? Què diria vostè, mossèn Josep?
Jo crec que els problemes són la nostra vida, no el llibre d'això. Són les vegades que nosaltres
però la gent que no mira
ens
com
trobem tra... com a Job. Aleshores són
com
els problemes.
Com tracta Déu, Job?
El llibre Rai... Sí, sí, vull dir, certament que és un petit misteri.
Sí.
És un petit misteri i si només tinguéssim les llums que tenim amb la raó i només tinguéssim l'esperança que es poden donar les coses terrenals, doncs n'hi hauria per tirar la gorra al foc. Però com que gràcies a Déu tenim la llum de la fe i tenim la llum de l'esperança en un més enllà, doncs aleshores les coses es posen al seu lloc.
Ramona. Sí.
Penso que, com hem pogut observar, no?, en aquesta lectura del llibre de Job, que Déu es mostra com a creador de totes les coses, també de la Mart, i que li ha posat límits, diu aquí. Amb aquesta afirmació de Déu es fa palès que tot està sotmès al seu poder i la confiança que parlava mossèn Josep fa un moment.
Sí, penso que el llibre de Job m'agrada molt i m'agrada per l'actualitat que té, és a dir, que ens qüestiona molt la vida. Més que anar a buscar respostes, ens qüestiona molt la vida, però també la vida actual. Jo quan llegia aquest fragment que parla això de la mar i del poder de Déu sobre la creació, però també pensava en tanta gent com s'ho deuen llegir, realment, la gent que ho passa malament. No? I pensava, per exemple, en la immigració, aquesta gent que marxen i arriben en barcasses, fugint de la guerra, fugint de la persecució... buscant una vida millor per ells i pels que vindran darrere, que potser han deixat... Com es poden llegir el llibre del Job? Realment Déu els ha abandonat? Tenen aquesta sensació, penso jo. El tenen que tenir.
I no cal anar tan lluny, no? Aquell jove que té un càncer i... On s'agafa? Si no té fe, on s'agafa?
Sí.
I encara que tinguis fe, jo penso que... Fa dubtar de tot, eh? Quan
bueno,
et trobes...
Bueno, esclar, hi ha un càncer, moments...
Un jove, però... un noi jove que dius, no em toca, no? Per què a mi? Se pregunta què la gent es fa, no? Per què a mi?
A mi el que m'encanta en aquestes treballes és la càrrega poètica. Jo penso que la Bíblia és el llibre de millor poesia mundial. Dones compte, no? Qui posa les portes que limiten la mar quan eixia plena d'insolència i jo la vestia amb les boires? Escolta, com ho feia, això? I jo vaig retallar les seves vores. T'imagines allà un petit retallant fins aquí arribes? És una poesia immensa.
Una mirada poètica.
Sí, però, esclar, aleshores, poder llegir sigui la Bíblia, si no és amb aquests ulls, li fem dir disbarats.
Ramona?
No, jo penso igual, eh? Que Déu es manifesta i parla amb Job. I penso que això sol ja omple de sentit l'existència, encara que costi molt en els moments d'usos i difícils i de malalties i d'atur i de manca de treball.
Sí, però jo repeteixo, torno a la qüestió inicial. No? Fa 3 o 4 setmanes veia un reportatge sobre el terratrèmol al Nepal. I el reportatge seguia una persona. A vegades... Com veiem una desgràcia aquestes tan grans, un terratrèmol, un tsunami... ho veiem molt global, han mort 3.000 persones. Arriba una barcassa fa uns pocs dies, amb 5.000 persones van recollir el mar l'altre dia a Lampedusa. Però quan els hi poses nom a una persona i segueixes la història d'aquella persona, et dones de la gravetat del fet. I aleshores ve la pregunta. Qui m'ho explica, això? Per què em passa a mi? Déu m'ha abandonat? El meu Déu on és? Per què a mi no m'ajuda? Per què hem mort tots els meus? Per què he tingut de néixer en aquest punt del món on hi estic passant gana, on hi ha una guerra, on sóc perseguit, on tinc que fugir? Qui li dona la resposta?
Jo no.
Són uns interrogants que s'obren.
Em sembla recordar de llegit que el papa, en un moment determinat, li van fer aquesta pregunta.
Sí.
I ell va dir, que sí?
Sí, sí. A poc temps de...
Tu recordes la resposta?
No.
Sí, ajuda'm. Ajuda'm,
però perquè... Però sí que és veritat, m'he recordat d'aquest fet.
A mi em sembla que ell va dir, és callar. Callar.
Sí.
Estic al teu costat.
Està al costat.
Estic al teu costat, no. Estic amb tu, no hi entenc res igual que tu...
Evidentment, aquesta realitat la vivim sobretot amb els funerals, els que celebrem els funerals. A vegades veus el difunt i en circumstàncies difícils penses, què li he de dir? Doncs res, estar al seu costat, agafar-li la mà, que m'hagi vist.
El salm responsorial d'aquesta setmana, que diumenge 12, és el número 106 i té per resposta enaltiu el Senyor, perdura eternament el seu amor. També hi veiem el tema del mar, sempre objecte d'admiració i alguna cosa més. Què ressaltarien vostès d'aquest, Ramona, d'aquest salm?
Jo diria que en Jesús es fa realitat el poder del Senyor i els prodigis cobra en bé de la humanitat. I que el Senyor li hem de demanar que ens ajudi a ser persones d'una fe ferma. I llavors sí que podrem cantar plens de joia i de confiança el que diu el salm. Enaltiu el Senyor, perdura eternament el seu amor.
No, respon una mica a les qüestions que ens dona Job, no?, al salm, perquè diu que qui crida el Senyor i el salva d'aquell perill, i el du a bon port, diu el salm, no? Sí, hem de venir amb aquesta confiança, evidentment, no?
Perdura eternament el seu amor, perdura eternament el seu amor. I jo alguna vegada, donant exercicis espirituals, els he indicat a la gent que fessin el salm aquest. I han anat fent la seva vida, vaig néixer tal lloc, perdura eternament el seu amor. Em va passar això, perdura. I és curiós perquè a vegades coses que han passat i que semblaven una gran desgràcia, després la persona pot dir perdura eternament el seu amor. Jo recordo un paleta que un dia em va dir, mossèn, jo li dono moltes gràcies a Déu de no haver-me donat quelcom que jo li demanava amb molta insistència. I aquest senyor, després, quan llegia la seva vida, el fet de que no li hagués donat, deia, perdura eternament el seu.
És molta humilitat, això, adonar-se de que, veritablement,
jo no puc
Déu
dir qui
no t'ha
donat
el que tant li has demanat, això.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Jo li puc dir, Nostre Senyor, gràcies que em vas donar de poble de mestre Escós, perquè Escós m'ha donat doncs, tot aquest coneixement.
Que bonic. I potser ho vas viure com una desgràcia.
En aquell moment vaig pensar, allò tan petit, tan lluny. En canvi, avui penso, gràcies, Senyor. Gràcies, Senyor, que em vas donar allò.
Sí. Bé, doncs ara hauríem de continuar endavant, tot escoltant la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint, del capítol 5è.
Germans, l'amor que el Crist ens té ens obliga. Hem de reconèixer que un ha mort per tots. I és que tots han mort, però ell ha mort per tots. Perquè els que viuen no visquin ja per ells mateixos, sinó per aquell que ha mort per tots i ha ressuscitat. Per això nosaltres, des d'ara, ja no valorem ningú per la seva condició mortal. I si en altre temps havíem valorat així el Crist, ara ja no ho fem. Aquells que viuen en Crist són una creació nova. Tot el que era antic ha passat. Ha començat un món nou.
Pau reflexiona sobre el canvi que ha representat per a ell la fe en Crist i el que hauria de representar per a tots els cristians. O sigui, per a tots nosaltres. Fixem-nos el que diu sobre els qui viuen en Crist. Som una creació nova. Ens ho creiem, això? Mossèn Josep, sisplau, a veure. Dongui'm resposta a aquest dubte que tinc.
Jo, la veritat, sí que m'ho crec, però la meva súplica cada matí, i us ho dic així amb tota franquesa, és Senyor, augmenta la meva fe. I us ho torno a dir, per mi, si ens adonéssim... El que han fet els sants és adonar-se'n del tot. I quan s'han adonat del tot, han sigut capaços de tenir la vida que han tingut. I si jo sóc mediocre és perquè no me n'adono del tot. És a dir, ho veig, però no acabo de... Esclar, té molts nivells la percepció. Puc tenir una percepció superficial, més profunda, més... Però per mi, la gent que hem viscut millor el món, més feliços, són els místics. I ells se n'han adonat del tot. Jo no tinc aquesta gràcia, però la busco.
Sí. Ramona?
Jo penso que el que diu l'apòstol Pau parla una miqueta de les paradoxes de la condició humana, perquè comença parlant de l'amor de Crist, diu que és el fonament de tota experiència cristiana. I el que el mossèn deia de l'experiència mística, després de l'experiència cristiana, ve l'experiència mística. Diu, l'expressió un amor per tots forma part del seu pensament, de Pau. No? I aquesta mort de Crist reivindica les vides de tots. Vostè ho pensa així?
Jo penso que l'amor ens obliga.
Molt bé.
Ens posa en deute. Això ens passa fins i tot, evidentment ho podem
traslluar,
diguéssim, el fet del Déu mateix o de Jesús, que aquí Sant Pau ho diu tres vegades, diu amor per tots. Tres vegades ho diu. És curiós, aquesta repetició. Amor per tots, amor per tots. Si una persona que estima... Quan t'estimen, i quan et sents estimat, et veus amb l'obligació d'alguna manera de retornar-li aquest amor. A vegades, potser això es converteix en una càrrega. Però és que l'amor esborra l'egoisme, l'amor et posa en deute, i a través del baptisme, al fer-nos seguidors de Jesús, evidentment adquirim un deute amb Déu.
M'agrada molt, Josep, sentir-te dir això, i penso que ets un marit, i és clar, quan veus la teva esposa com t'estima, aleshores tu et sents obligat a estimar-la. Però és una obligació que no és una obligació, és una obligació que surt de dins, és una obligació que fa feliç. I em sembla que aquest és el quid de la qüestió, no? Jo una vegada em van regalar una postal que posava «Felices les cadenes que et lliberten». Esclar, jo, tu lligat amb la teva esposa, ets lliure per moltes coses.
A mi em sorprèn, perdona.
Digues!
Aquest lligam de parella. Veus alguna parella que van amb un criu petit i el nano plora, estan, jo què sé, en un restaurant. I veus el nano plora. Ah, toca tu. Ostres, tu, jo quan sento això, a mi em fa molt de mal.
Clar.
Perquè dius, on és l'amor? On és el despreniment? On és... aquí brolla l'egoisme, no? Dir, ostres, sí, sí. Jo, a mi no em toca, toca tu.
Sí, sí.
Potser sí que hi ha algun maridot, potser que és una mica... s'hi posa massa bé.
Imagina't, això però, ho fan en públic, que deu fer en privat.
Exacte, dius, ostres, aquí ja falta un punt d'amor, no? Quan hi ha amor no et qüestiones això, sempre estàs a la guai, sempre estàs a punt per donar, per acompanyar, per aixecar-te, per...
Ets sol·lícit. Jo penso que la sol·licitud dels pares... Perdoneu, jo no tinc l'experiència, potser parlo de... Però a mi em sembla que amb els fills amb facilitat sou sol·lícits, però amb l'esposa costa més. I em sembla que caldria ser sol·lícit amb l'esposa.
A veure.
I l'esposa sol·lícit.
Però,
perdoneu-me, eh?
No,
sé si parlem d'això, però...
Molt bé.
Aquest amor de Crist que ens obliga. Però és una obligació que ve de dins i
però
que...
L'amor del Crist ha sigut tan gran, tan fins a l'extrem de donar la vida... que aquí no te'l pots qüestionar. L'amor en parella te'l pots qüestionar en moments, perquè dius, ostres, sempre sóc jo el que tinc que baixar del burro amb una petita discussió, sempre sóc jo el que m'he d'aixecar al vespre, sempre sóc jo... Però bé, això ho ha de superar l'amor. I, evidentment, aquesta qüestió ha de desaparèixer ràpidament d'un mateix quan realment hi ha la vivència aquesta del Crist que realment ho ha donat tot, no? Si més no, com a parella cristiana.
El cantar la missa en aquestes predicacions quaresmals que fa el Vaticà,
sí.
En un moment determinat parla molt bonic de l'amor com Eros i com Agapé, les dues coses. És a dir, aquesta atracció. I arriba a dir això, que el Senyor té desig de nosaltres, com l'espòs desitja l'esposa. El Senyor... Carai, noi, escolta, m'explico.
Sí, sí.
I calen les dues coses. Som, per mi, com són com dos fletxes que uneixen, que són paral·leles, però no s'influencien l'un a l'altre. És a dir, l'Eros i l'Agapé. M'agrades i t'estimo. Però no t'estimo perquè m'agrades, sinó és una altra cosa.
A la parella mateix, quan falta un, la meva dona cada any va a Lourdes, amb el peregrinatge de Lourdes. Aquells dies que està fora de casa, caram, la trobem a faltar.
Oh, mira.
Però no només pel plat que hi hagi taula, que pobreta és la que cuina, perquè els meus fills i les meves filles doncs ja n'en sortim. Però és per aquella companyia, no? Noto buit. Me sento al sofà i el sofà al costat ja no hi és. La trobo a faltar. És a dir, és això que dius, no? Jesús, realment, Déu, té necessitat d'estimar-nos.
No, jo penso que hem d'aprendre a confiar totalment en l'amor en què Crist ens estima. És molt maco el que vostès diuen, però jo potser me'n vaig a un altre. Però és això, no?, que Crist ens estima. I estima tothom, i cadascú de nosaltres de manera personal. I si nosaltres actuem, doncs, amb aquest amor i confiança, la nostra vida serà més feliç.
I és creació nova.
Deixa'm dir una cosa, Ramona. No té altre remei que estimar-nos.
Un cop passa als pares, tenim els fills i algun és una mica trasto, eh? Pensem, no t'estimar igual encara que sigui un trasto.
Però és bonica aquesta idea de Déu. És a dir, perquè és amor, els italians tenen la paraula sedisce, nosaltres també... Si es cau, li es cau. No té d'altre remei.
Però és que els pares envers els fills ens passa el mateix.
Per això mateix.
Ha tot algun fill una mica
no
trasto.
No tinc d'altre remei.
També te l'estimes. Vés, te l'estimes més en aquell que és una mica trasto, sí. Que potser aquell que el tens més santet.
Sí, sí, sí.
Doncs proposo que després d'aquesta apassionada... apassionat diàleg que estan tenint sobre aquesta... segona lectura, doncs que passem ja a l'Evangeli, si no hi ha cap comentari més que vulguin afegir al que s'ha anat dient. Bé? Va bé? Doncs vinga, som-hi. A l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 4.
Un dia, cap al tard, Jesús diu als deixebles:
«Passem a l'altra riba».
Deixaren, doncs, la gent i se l'endugueren a la mateixa barca on es trobava. Vora d'ells seguien també les altres barques. Mentrestant, s'aixecà un temporal de vent tan fort que les onades queien sobre la barca i s'anava omplint. Jesús era a popa, dormint amb el cap reclinat en un coixí. Ells el criden i li diuen...
Mestre, no veieu que ens enfonsem?
Jesús es desvetllà, renyà el vent i digué a l'aigua...
Calla i estigues quieta.
El vent amainà i seguí una gran bonança. Després els digué...
Per què sou tan porucs? Encara no teniu fe?
Ells, plens de gran respecte, es preguntaven l'un a l'altre...
Qui deu ser aquest que fins el vent i l'aigua l'obeeixen?
El primer dels miracles que ens narra l'evangelista Marc és aquest de la tempesta calmada. Imaginem-nos l'escena amb les ones encrespades pel vent. Les cares de por dels apòstols. Jesús dormint. Les queixes dels deixebles, perquè clar, diuen, però com és que se l'acut de posar-se a dormir, que no se n'adona que estem aquí enfonsant-nos però... i ell tan tranquil, no? I Jesús fa en aquell moment una demostració de poder. Però de veritat, amb Jesús a dins i ens enfonsem.
Però permeta'm un pròleg. Aquí,
digui, digui.
Perquè comença l'Evangeli d'una forma molt... que vas potser passar de llarg perquè ens anem directament a la barca. Però és que diu Jesús, un cop al tard, Jesús diu als deixebles, passem a l'altra riba. I abans no se li dona prou importància. És el fet de... Estem a terra ferma, trepitgem una manera de fer, i ens diu, canvia de vida. Arrenca, embarca't. Això és embarcar-se. Embarca't en un negoci, a casar-te, a fer una família, o potser embarca't en el seminari, potser perquè et diu, crida, embarca't.
Embarca't a fer diaca.
I vostè també. Sí. Però sí, ens embarquem a la vida. Sí. Això és el primer que ens demana el Senyor. Passem a l'altra riba. Vinga, l'hem escoltat. Ara, un cop entre a la barca i embarcats, ve el que ve,
Jo també penso que Jesús es presenta en un camí constant, que no és fixat en un lloc concret, ni unes persones, sinó plenament convençut que ha d'anar a altres llocs per anunciar l'Evangeli. Des del meu punt de vista, és l'actitud que avui traduïm com la d'una església en mar. Una església en sortida, que es diu el Papa Francesc. Com passaven els deixebles, doncs la nostra església t'ha de moure's, fer travessia, i moltes vegades a les fosques, amb aigües mogudes, i en certs moments, potser la por que tots tenim, no?, que s'enfonsi.
Jo veig una lectura més personal, però aquesta lectura a nivell eclesial també és molt, molt autèntica, no?, és a dir, i amb els temps que vivim encara més, no?, passem a l'altra riba, canviem de pas, vinga, embarquem l'església de nou.
És que a mi em sembla que aquesta és l'actitud pròpia del cristià. En la Bíblia ho veiem molt clar, això. La Bíblia tot és un caminar, L'Antic Testament, venga, caminem. El Nou Testament, mort i resurrecció, i mort i resurrecció, i mort i resurrecció, instal·lació, res.
Sí.
La vida no, no. Jo diria que som uns peregrins, sempre uns peregrins. No que... La pàtria és a dalt, o sigui, aquesta desinstal·lació, aquest embarcar-nos, per mi és contínua, per mi. És a dir...
Sí, la vida està feta d'això, d'un constant anar posant-s'hi i anar embarcant-se.
Pensar que jo tinc la veritat a la butxaca i que ja la tinc i que tinc, ja en tinc prou i que aquí per tota la vida ja està. O pensar que ja he resolt els problemes per tota la vida ja està, també és una equivocació. És una marxa contínua, és un morir i ressuscitar i tomba i tomba.
No, és que comentava la Ramona des d'aquest punt de vista d'església, i m'agrada molt també. És a dir, la barca representa l'església i ens embarquem. Oh, és que posar noves formes a l'església, aportar novetats... Són els signes dels temps que ens han de portar. Sí. Que ve tempesta, doncs tenim el Jesús al costat. Certament. Encara que ens sembli que dorm, però ell està amb nosaltres i sabrem tirar endavant. Però l'església s'ha de moure, la barca ha de tirar al mar, no? La barca no la podem tenir ancorada a la platja. A la platja no hi fa res, la barca.
Clar, és la feina que fan vostès a la Cerdanya o el que fa feina vostè a la Vall Fosca.
Ara diré una cosa que potser amb algú de llocarà. La feina que fa la Teresa Forcades o que fa la Caram o que fa... Jo penso
està
que...
Estan les seves embarcades.
Jo penso que se'n ven embarcat. Ara, i em sembla que políticament un és lliure de pensar el que sigui, no? Però mentre el testimoni sigui cristià, jo penso que ho és, en dos casos, o sigui... Hi ha gent que diu, ai, quina por. Jo personalment els felicito.
Jo penso que...
A mi em sembla que caldria més gent que s'embarqués en aquest món d'avui dia.
Jo crec que tots els àmbits hi ha d'haver algú, i aquí hi són elles, doncs perfecte.
I tant, com sí.
Un altre àmbit...
Algú que pregui, algú que t'ha fet, algú que... Jo me'n fio, per mi és una gran garantia.
Jo crec que la garantia d'aquestes dues monges que has anomenat, de la Forcades i de la Càrem, és que darrere hi ha tota una comunitat contemplativa.
Sí.
Te'n vas a Montserrat o te'n vas a les Dominiques allà a Manresa i resen en el silenci, en la pau, i tenen una que ha sortit així, pop! Però...
El Cinto Busquets, en un comentari de la jo l'has llegit, el Catalunya Cristiana, fa aquesta reflexió que tu fas.
Sí. La recordo, doncs.
Sí. No puc dir el número perquè ho he
llegit per internet. Darrere d'elles dos hi ha unes comunitats que les recolzen.
I contemplatives.
I són contemplatives, exacte, les dos.
Si algun oient s'escandalitza, que ens perdoni.
No, però les coses s'han de dir, perquè a vegades també hauríem de reflexionar nosaltres al nostre lloc de treball, que normalment estem amb gent que no és creient, sovint no és creient, i, o no és practicant. Aleshores, quin és el nostre testimoni aquí? Perquè no hem de quedar-nos només amb aquestes figures que fan molt bé a l'Església. Però nosaltres també hem de fer possible de no enfonsar-nos. I si veiem que ens enfonsem, com reaccionem en el nostre treball, en la nostra família, en l'ambient social on vivim? És que no és només aquests que van al capdavant, són tots.
Maria, perdó.
No, Josep,
no, és que a mi em sembla que té tota la raó. Em sembla que ens embarquem poc.
Clar, per què?
Ens embarquem poc.
Jo penso que sí, encara vivim un...
Anem fent
els cristians vivim en el no fent.
De cada dia, això ja segur, això ja està provat, ja sé que va bé. No ho veus que no va bé? Sí, però és que no sé com fer-ho. Coi, embarca't, intenta fer alguna altra cosa.
Clar.
I embarcar-se no és només... La parròquia podem fer això, podem fer l'altre. Vol dir, em poso a la societat de veïns, em poso potser en aquell partit polític, potser em poso en aquella colla castellera, sí, sí. I allà al mig seré testimoni.
Faig unes sessions de cine a la Vall Fosca.
Les fem, també.
Faig unes intervencions amb internet.
Sí, tenim allà la web.
Tot això és embarcar-se.
Sí, vaig venir, per exemple, cada estiu.
Jo et felicito.
Ho vaig fer l'any passat i aquest any ho faig un altre cop. Aquest any portaré una doctora que ha estat a Ruanda, amb tot el tema de col·lectiu de nanos, amb uns orfenats, i ha vingut aquí a buscar apadrinaments, aquesta no doctora, és una noia d'aquí, catalana, i ha vingut a buscar apadrinaments. Bueno, doncs la portaré un dia a la vall i faré una xerrada. Aquell dia no em ve només la gent de missa, em ve altra gent. Bé, escolten un tema de valors, escolten una persona que s'ha embarcat, escolten una persona que s'ha embarcat, bé, allà tenim...
I els fa més ganes d'embarcar-se una mica.
I potser algú li agafarà el fet de també voler-se embarcar de nou. Sí,
sí. Això que dieu, jo penso que Jesús es crida a ser agosarats a l'hora de portar tothom el missatge evangèlic. Pot ser d'aquesta manera, a la Vall Fosca, pot ser una altra manera, doncs, dintre d'aquest món social i cultural i de creativitat cultural que estan fent a la Cerdanya. Tot això és una manera agosarada, jo penso, de portar el missatge evangèlic a persones que potser d'una altra manera no aniran a l'Església perquè no tenen costum o perquè no els van bé. No vol dir que no siguin creients, però que potser no tenen aquest costum.
Jo estic pensant en el papa, quan deia feu jaleu, no deia feu jaleu, com ho deia ell, diguem-me.
Lío, hacer lío. No?
Hacer lío. Pues vols dir que hacer lío no és una miqueta embarcar-se.
Una mica molt, és això mateix.
Però vols dir que no ens fa por fer lío, bellugar-nos, que ens mirin, que ens diguin aquest,
que
ens assenyalin.
Qui es posa enmig d'un moviment, qui es posa una mica a remenar cirera, es posa una mica... Sempre hi haurà algú que el senyalarà, no faràs... tampoc tot el gust de tothom. I això ho has d'acceptar també amb humilitat, de saber esperar i per rectificar, fins i tot. Jo crec que també una vegada també ens passa això. Sí. Els que estem una mica abans davant de les comunitats hem de saber acceptar la crítica, allò que has dit que potser no ha estat bé o que ha ferit algú, saber acceptar-ho i saber-ho corregir, saber-ho portar-ho a la pregària. I un altre fet que volia dir que la barca també és això, no? Ens hem embarcat. Ja estem. Vale, ens animem, vinga. Però llavors les coses resulta que sembla que tot se'ns ha posat núvol. Llavors hi ha la pregària.
Veus,
i el despertar.
I el Senyor.
I el Senyor, que el podem despertar.
Sembla que dorm, però hi és.
I el Senyor sempre és al nostre costat, encara que sembli amb el seu silenci que no hi sigui.
I escolta, és un home que està cansat i dorm, però és un Déu que diu, calla, estigues quieta. I resulta que el mar... És a dir, el Senyor està sempre... tenim la gran promesa, estarà sempre amb nosaltres i està sempre amb
nosaltres. Tot i les pors, hi ha la confiança.
Sí.
Tot i les pors, hi ha la confiança. Allò li diuen mestre. Se li diuen mestres per alguna cosa, perquè esperen alguna cosa d'ell.
I veus, em sembla que hem tocat les dues coses, embarcats al món i embarcats amb el Senyor. Sí. La pregària i l'acció.
Sí, sí.
I si hi ha aquestes dues coses, pot rullar, o si no, si em falla alguna...
També són convidats a exercir aquest poder de Jesús, que va ser que potser no ens ho acabem de creure, que podem exercir-lo, i que el tenim, el poder de Jesús. Què li sembla a vostè?
Home, a veure, jo no sóc capaç de dir al mar, calla't.
No, el però mar, sí, però, en les situacions en què estem, perquè no?
Jo el que sí que sóc capaç de deixar les seves mans i dir, tu en saps més que jo, fes la teva voluntat i la meva, i jo em sembla això...
Fer-ho amb fe és
la confiança.
Molt bé, doncs hem arribat al final del nostre programa comentant les lectures d'aquest diumenge 12 de durant l'any. Agraïm la col·laboració a Ramon Avalls, mossèn Josep Font i mossèn Josep Montoya. Fins la propera a tots tres, eh? Si volen, diumenge que ve els tornem a convidar.
Sí, sí. Sí.
Moltes gràcies. I a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, també gràcies per sintonitzar-nos setmana rere setmana en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.